Són les 10 del matí, les 5 de la tarda. Ja sabeu que la Comissió de Festes de Santa Maria ens ha preparat un extens programa d'activitats per commemorar l'esdeveniment de la República en aquest mes d'abril. Avui mateix, avui divendres, hi ha també la presentació d'aquest llibre, Contra Franco i la Falange, les resistències clandestines a les Illes Balears, 1939-1948, a càrrec del seu autor, que hi va passar per Radio Illa, en David Ginard Fenon. Això serà, recordem, avui divendres a les 7:30 de la tarda a la Biblioteca Maria Villan Gómez. Alerta, perquè hi havia un primer cartell de les activitats que donava malament aquesta data. D'altra banda, aquest cap de setmana tenim una altra activitat. El diumenge 12 d'abril, demà passat a les 11 del matí, a la plaça de la Constitució, partirà una ruta de memòria històrica de Serraval, o sigui, de Sant Francesc, a càrrec dels historiadors Santiago Colomà. A veure si podem saludar-lo aquesta hora. Molt bon dia, Santi. No el tenim encara per telèfon. Bé. I també amb en Artur Parrón, també historiador. Molt bon dia, Artur.
Bon dia, Pepo.
A més, ja sabeu que en Artur ja porta molts anys al capdavant del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera. Les activitats continuen, oi que sí, Artur, aquests dies?
Sí, continuen. És un cartell farcit d'activitats. Recordar que són activitats coorganitzades pel Fòrum per la Memòria, l'Obra Cultural Balear i la Comissió de Festes de Santa Maria.
Molt bé. El dimarts 14 d'abril, que és realment el dia en què es commemora l'adveniment de la República, doncs hi haurà el tradicional acte escampament a les 7 de la tarda. El dimecres 15 d'abril, l'endemà, al cementeri de Sant Francesc, també en vam parlar, a les 8:30 del vespre, hi haurà un acte molt especial amb aquesta representació teatral, L'enterrador, de Pepe Zapata. Serà el dimecres a les 8:30. I és on anirem recordant, perquè a més, clar, l'escenari en si doncs no es val a dir, i entenem que serà un acte de molta transcendència i fins i tot d'impacte emocional. El divendres 17 d'abril, a la sala de premsa del Consell Insular de Formentera, al costat del centre de dia, hi haurà la presentació del llibre Parlem de sa barca de Formentera, de Xico Castelló. I el dimecres 22 d'abril, a l'espai Formentària de la Sabina, a les 6 de la tarda, hi haurà la taula redona sobre el port de la Sabina, present i futur d'aquesta estratègica infraestructura formentera. Ara sí que podem saludar el bo d'en Santi Colomà. Ah, no, el tenim aquí. Ara vindrà. Molt bé. Ara entrarà. Bé, Artur, primer de tot, jo entenc que genera una certa satisfacció perquè el Fòrum per la Memòria va començar fent aquestes coses fa més de 20 anys i en aquell moment doncs, bé, estava una mica sols, no sé com dir-ho. I en canvi veiem que doncs, altres entitats, com l'Obra Cultural Balear de Formentera, com per exemple la Comissió de Festes Santa Maria, a mi la Comissió de Festes, home, a mi m'emociona perquè són al·lots de 20 i pocs anys que tiren endavant doncs, aquest exercici de memòria.
Sí, està xulo que després de poc més de 20 anys que el Fòrum ha estat organitzant de manera humil, a vegades amb més èxit, de vegades amb menys èxit, de vegades amb més actes, de vegades amb un sol acte, que és l'acte del campament, que fa 25 anys que organitzem, però està bé que altra gent, altres entitats en aquest cas, com la OCB i la Comissió de Festes, s'engresquin també a col·laborar i a dir la seua.
Ara sí que tenim el doctor en història, Santi Colomà. Doctor, s'ha fet pregar, eh? Molt bon dia.
Bueno, jo, bon dia. Jo és que tinc per costum arribar tard a aquests llocs. Crec que això, quan més vell un se fa, empitjora, no millora. I si estàu riguent aquí, rigueu.
Va, explica'ns un poc.
Jo crec que d'Artur ho ha explicat molt bé, d'això, no? El tema de la memòria democràtica és un tema que necessita relleu generacional com tantes altres coses i és un exercici saludable i interessant, no només perquè proporciona informació i a molta gent que potser no la té i d'altra banda ajuda a valorar els edificis que tenim encara en peus i pot servir per estimular en els que prenen les decisions perquè facin una rotulació, perquè expliquin la història dels edificis. Tenim edificis interessants, molt desconeguts, que aniran en terra i és interessant que els rotulem. De fet, jo i n'Artur ja fa temps que presentàrem, temps A, una proposta per rotular. Es fa a altres llocs de... Jo he visitat, jo que sé, llocs com Cambrils... Té una rotulació fabulosa, passeges per la part antiga de Cambrils i tens aquí, van entrar la guerra dels segadors, no sé què, aquí fusilaren, no sé què, la guerra civil. I vas allà, i mentre estàs passejant, t'estàs empapant d'història d'aquell lloc. I això d'aquí, ho hem de fer aquí, perquè ja és urgent, perquè estan desapareguent molts de llocs emblemàtics, i ho hem de fer per... Però crec que és un deure que tenim.
Santi, dispara, de quins edificis estem parlant?
Jo que sé, no desapareixeran, però potser es desnaturalitzaran. Cantoni Guillem...
Orienta'ns, Santi.
Cantoni Guillem està... Sí, és el que ara és... com es diu, Artur, això?
El bar de vores església.
Sí, no, però aquí quina empresa el du ara? Armani.
Ah?
Sí, és... la casa de vora l'Ajuntament Vell, que la separa un carreró, sí, per accedir a la plaça.
A quina transcendència històrica té aquella casa?
Ui, moltes. Allí hi ha hagut, sembla ser, el correu. Hi ha una foto de principis del segle XX, on que es veu nenes i nenes esperant el correu, allí, que crec que el va fer el Centre Excursionista de Catalunya. Té transcendència per altres coses, perquè la família aquesta té importància a nivell de memòria democràtica.
De fet, el que reclameu és un cartellet, no?, explicatiu, sí, que ens contextualitzi, no?, en un tros d'història en forma de casa, no?
És que, jo què sé, si no es coneixen els edificis, no es coneixen els llocs, no es valoren, i no, quan cauen o si han de fer alguna mesura contra aquests edificis, potser tindran més remordiments de consciència. Qui sap, l'Ajuntament Vell es va remodelar, pràcticament construir de nou en la Segona República, amb l'assistència del diputat a Corts Carreras, Francesc Carreras Reure, que havia estat governador civil i que quan ell estava de diputat a Corts a Madrid va venir en persona a inaugurar-lo. Aquestes cosetes potser fa falta que les posem, a part que seria molt interessant perquè per demostrar a nosaltres mateixos i a la gent que ens visita que tenim història.
I tant, i tant. Bé, escolta'm, abans parlaves del relleu generacional, és que estic pensant en una enquesta del CIS, ara estic consultant les dades, que són inclús pitjor del que estava recordant, un de cada cinc joves de 18 a 24 anys, o sigui un 20%, mostra nostàlgia o una valoració positiva de la dictadura franquista. Un 20% dels joves espanyols considera que el franquisme va ser bo o molt bo.
Artur, qui dels dos pega primer?
Sí, ja l'havia vist aquesta enquesta. És molt preocupant, però fa encara més necessària la tasca que duen algunes entitats, les entitats memorialistes d'aquest país, no? Una tasca no només de retolació, com dèiem, que crec que és imprescindible, sinó és una tasca bàsicament pedagògica, no?, d'ensenyar no només la república el que va significar, sinó també el que va significar la dictadura, no? I pot ser que aquests 20% de joves canviarien d'opinió. Queda molta, molta feina per fer.
Ja ho pots ben dir. Santi, tu ets profe d'història a l'Insti, no?
Sí.
Tu t'ho trobes, això? Trobes aquest,
sí,
20%?
Sí.
Com, per fer-nos una idea, no? Quins comentaris et pots trobar a la classe?
Boixos que estan preocupats perquè a quart d'ESO si farem la dictadura franquista, i evidentment la volen fer-la perquè senten curiositat, no ganes de negar-la, sinó ganes de, probablement, aquesta motivació de conèixer-la estaria provocada per una admiració. Sí, això hi és.
Quins serien els aspectes de la dictadura franquista que, diguem-ne,
no ho sé,
des d'aquesta
jo...
perspectiva es poden arribar a admirar? O com...
No ho sé, dona'm una setmana i et diré alguna cosa, però crec que no se m'ocorriria res.
Molt bé.
No, però escolta, quan nosaltres facem la ruta, si és que el que explicarem, si algú després encara troba admiració per franquisme, no ho sé, el troba una cosa admirable, no?
Això és el que t'anava a preguntar. Quines reflexions convides a fer aquests al·lots que et trobes a quart d'ESO amb aquestes simpaties per la dictadura militar feixista que va estar al nostre país durant gairebé 40 anys?
Bueno, jo espero que s'hora que arribi per explicar-la i no m'encall ni una. O sigui, no m'encall ni una perquè crec que per és una cosa que no podem tolerar. Veiem, què té de bo la dictadura franquista? És que jo no se m'ocorre res. No se m'ocorre res. tot allò que se li pot atribuir de bo a la dictadura franquista, com per exemple l'obertura a partir del 59, és una obertura que l'hagués pogut fer qualsevol govern.
El desenvolupament i, econòmic, no?
Sí,
diran?
Això hagués fet sí o sí, no és un mèrit de la dictadura franquista. Mm-hmm. Bé, és com jo ho veig en això d'aquí. Però és que la història de Formentera, jo què sé, jo ara estic fent alguna coseta d'exili i així, gratant, m'he trobat pràcticament 50 persones, però que poden ser més, perquè hi ha persones que no sabem què va passar amb elles. 50 persones que criden a França o a Alger familiars, això ja és multiplicar per 3 o per 4 aquest número. Formentera va quedar absolutament destrossada per la guerra. I aquesta ruta ens ho ensenyarà, no? Un diputat provincial mort i enterrat a França, una fossa comuna probablement, un maçó que va estar molt de temps a la presó.
El diputat és el mestre, el Maria Torres?
Maria Serra.
Perdó, Maria Serra. Sí. El diputat Maria Serra, que és el que té el carrer dedicat. Exacte. Allà a la capella de Sant Cabella.
Exacte.
Eh?
I tenim, anirem per Can Pepito Morales, també la repressió que van tenir
espera,
aquesta
espera,
gent.
Espera, anem a pams. Sí. Sense fer un spoiler a l'activitat. Perquè
no farem spoiler, tens raó.
Vivencialment.
Tens raó.
No, però és que a més, ho podem citar aquí, però no té res a veure.
No.
Anar amb tu i amb n'Artur i amb tot el col·lectiu que anireu el diumenge a partir de les 11 a la plaça i anar veient tot això que ara només ens explicaràs.
Sí, tens raó.
O sigui, podem explicar sense por perdre l'interès per el que és l'activitat en si, que revesteix una experiència, diguem-ne, vivencial que no podem reproduir aquí a la ràdio encara que ens esforcem
no,
molt.
Clar.
Va, començam a la plaça de l'Església a les 11. Aquest dia sí que has de ser puntual, Santi?
Bueno, com, hem quedat a la plaça de l'Església, sí. Realment el primer punt serà escoles velles.
Però, bueno, la cita és la passada de la Constitució,
sí,
diu el cartell.
Sí, perquè direm, supos que és un punt de trobada, no?
D'acord.
I recordar, perdona, que hi ha una cita esportiva per la gent que s'hagi de desplaçar en cotxe, que puc arribar d'hora. Passarem hiperpuntuals, veritat, Santi?
Sí, jo he pensat arribar a les 9.
No, clar, és clar, és el dia de, clar, és el dia de la cursa de ciclisme.
Sí.
Per tant, hem de quadrar bé l'horari i estar a les 11 de la plaça.
Esperem que el temps també acompanyi, perquè em sembla que dona possibilitat de...
Mira, estigues atent, perquè ara tot seguit, darrere nostre, ve en Joan Mas, que és el nostre home del temps, i ens explicarà ben bé el que s'espera de cara al diumenge. Va, començam a les 11 del matí el diumenge a la plaça de la Constitució. D'aquí anirem caminant per l'Avinguda Porto Salè, passarem per davant de la ràdio, fins a les Escoles Velles. Què podem explicar a les Escoles Velles?
Bueno, ens va aparèixer que era un punt de partida perquè les escoles velles estan vinculades bé, a primer en el mestre Lluís Andreu i a partir d'aquí Lluís Andreu serà molt important dins la Segona República Formentera, persona que va estar, per exemple, en tema de l'Estatut d'Autonomia, la presentació de l'Estatut d'Autonomia o del projecte, avantprojecte de l'Estatut d'Autonomia, hi havia en Lluís Andreu. En Lluís Andreu també va fer d'interlocutor quan va venir el governador civil i ens pareixia que tot aquest tema de la construcció de les primeres escoles, tenint en compte que la República abanderarà un moviment de renovació pedagògica i un interès per la cultura que no es havia produït abans, ens pareix que és un punt de partida. A partir dels anys de finals dels anys 20 per poder llavors explicar què passa al 31.
Clar. Aquí hem de parlar també de la figura del mestre Lluís Andreu, entenc jo, que dona nom a l'actual centre de primària infantil d'aquí, de Sant Francesc, i que justament va ser un dels represaliats pel franquisme.
Sí. Va ser inhabilitat i bastant de temps. I va ser un home molt compromès i evidentment, va pagar una factura alta per això, per haver-se compromès d'una manera flagrant i total amb la República. I bé, conèixer les persones de la República també és una manera de conèixer la República Formentera. I aquí en Lluís Andreu està present en totes les coses importants que hi ha a Formentera. Per exemple, en la mateixa inauguració de l'Ajuntament Vell. Ell també és un dels que està allí. I quan se'n va anar, la gent de Formentera ho va sentir ja bastant molt en aquell moment.
De les Escoles Velles, cap on anirem?
Bé, anirem cap a la plaça i passarem pel carreró aquest de Can Toni Guillem i arribarem a la plaça on allí sí que hi ha molts elements, moltíssims, perquè no només la plaça es va canviar el nom per plaça de la República, amb un acte el 31, amb un acte municipal d'aprovació. Tenim que Antoni Guillem, el Centro Instructivo Republicano, que Bar Centro.
El Bar Centro era el Centro Instructivo Republicano. Això què seria? Com una mena com de casa del poble, una cosa així? O...
Sí, jo crec que sí, perquè allò, bé, no és una entitat que es funda, n'hi ha altres bandes d'Espanya, Centros Instructivos Republicanos, i és una part també una mica una associació dedicada a altres coses, potencials valors democràtics de la república, tema cultural...
Fent xerrades, això. Activitats d'aquest
sí,
tipus.
Sí, 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 sí. Bueno, això va molt en l'esperit de la república. I aquesta és una entitat important aquí.
Home, està molt interessant, a més, perquè justament al Bar Centro els seus responsables han tingut el criteri de mantenir bastant
sí.
l'aspecte arquitectònic, no?
Ja veurem que dura.
Ja, creu els dits.
Que és que som pessimista, jo, per naturalesa,
ja
perquè
veig
per on van els tirs, saps? Però sí, aquesta seria una, l'Ajuntament Vell, que és un producte de la república.
Està edificat a partir del 1931.
O sigui, hi havia una planta baixa
sí.
Que s'havia fet a mitjans del segle XIX i quan la república intenta fer un pis dalt es troben que els fonaments no aguanten i es decideix fer de nou. Per tant, realment es pot considerar un edifici de nou encuny.
Molt bé. I allà hi havia l'Ajuntament?
L'Ajuntament i el jutjat dalt.
A dalt el jutjat i a baix l'Ajuntament. Molt bé.
També serà interessant aquest edifici.
Diria que al costat de l'Ajuntament Vell hi ha aquella plaqueta que rememora el tema del nom de la plaça.
Sí.
Oi que sí?
Sí.
Sí, a baix, és veritat.
Exacte.
Que rememora el nom que durant la Segona República va tenir la plaça, que era la plaça de la República.
Sí. I al costat del Centre Instructiu Republicà no hi havia, li ho deia l'Ajuntament, li ho deia el Consell, perdó, hi havia el que se deia l'Escola Vea. Sí, allí hi ha un edifici que llavors deia l'escola Vea perquè l'escola nova era on hem començat.
Clar.
La sortida. I aquesta escola Vea serà important durant la república, ja ho explicarem per què, i també important durant la guerra. També explicarem per què.
Dóna'ns una pista, va. No, diu no. L'Artur ens diu no. Heu de venir a la xerrada el diumenge a les 11.
Ja que hem fet spoiler d'algunes coses...
Molt bé.
Aquesta la guardam.
El recorregut de la plaça s'acaba aquí. No sé si fareu menció del nom dels formenterers que hi han doncs, assassinats en camps de concentració nazi a sota d'una olivera.
Sí, és un dels punts a finals del trajecte. I fixa't que és un de les fites del Fòrum per la Memòria de les que estic més orgullós. Un petit monolit de 40 centímetres a peus d'una olivera a la plaça del poble.
Sí, molt xulo.
Que la majoria de la gent no s'atura a mirar.
Mm.
Amb els noms de 5 formenterers que varen acabar a camps de concentració nazis. És a dir, varen acabar probablement a crematoris del camp de Gusen.
A més, tu apuntaves, és petit, és humil, és molt polit. Això ho va fer l'Àngel, oi que sí?
Sí.
L'Àngel Berenguer, el ceramista. T'ho dic perquè té unes característiques, que jo que porto, no sé, 10 anys de plaça amb els meus fills, que fa que cada 2 o 3 anys els meus fills s'aturen allà i em pregunten, o sigui, els nens i nenes, almenys, t'asseguro que ho tenen molt present.
Sí.
El que és allò. I ens dona peu també als pares i mares a poder, amb el llenguatge oportú que trobem i com sapiguem, doncs a parlar d'això que forma part de la nostra història també.
Sí. El que passa és que nosaltres hem dit de fer un criteri molt cronològic.
Sí.
I per tant aquesta seria una...
La darrera estació.
Seria la darrera, sí. És que quan fas una mica de pedagogia, el tema cronològic dona un ordre... Que a vegades, si fas desordre, ja un es lia, perquè un no sap què. No?
Doncs perdoneu-me el desordre. Després de les escoles velles, que estarien a l'actual seu del Consell de Formentera, a la plaça, d'allà on anem?
Aniríem a la plaça, després de les escoles ara que deim veies, que llavors eren noves.
Sí.
Anirem a la plaça, després ja agafarem el camí o el carrer del diputat Maria Serra, que li explicarem...
Tu has estudiat molt bé el diputat
sí,
Maria
12
Serra.
Anys vaig estar, sí, sí. Explicarem 4 cosetes sobre la seva trajectòria com a diputat.
Diputat a...
Provincial, diputat provincial a la Diputació Provincial de Balears.
O sigui, a Mallorca, eh?
Sí, representant d'Eivissa, que llavors el districte era districte d'Eivissa, no era districte d'Eivissa i Formentera. Ell era diputat per Eivissa.
Caram.
Sí.
De quina facció política era?
Del Partit de Nazaña.
Acció Republicana.
Acció Republicana. Nazaña, segons diuen els diaris d'aquella època, era el partit més important que hi havia a Formentera. Mm. En canvi, Eivissa era un partit marginal. Mm-hmm. Marginal. Aquí gairebé tots, això ho diu un periodista d'un moment determinat del diari Eivissa.
És curiós, vull dir, amb l'alta afiliació que tenia la CNT, un moviment anarquista, però en canvi políticament, en l'àmbit polític, era un partit, diguem-ne, d'esquerra moderada, com era Acció Republicana, el que liderava, no?
Era esquerra moderada, no sé fins quin punt esquerra moderada. Que era un partit burgès, sí, però no, Lazaña va ser molt odiat per franquisme, eh? El buscaven, passada la frontera encara el buscaven. Yeah. Vull dir, tan moderat no devia ser. Yeah. I pensa que van posar en marxa en el primer bienni a la República unes reformes, que algunes eren reformes molt, molt, molt profundes.
Reforma del camp...
Tota la reforma agrària, en fi... treure terres des grandes d'Espanya i donar-les als pagesos, en fi, tota la reforma religiosa, el laïcisme... La Constitució Republicana és molt més progressista que l'actual Constitució que tenim. Però és que això no hi ha dubte, i això ho expliquen des de l'hora de segon de batxiller i els hi donen motius i raons. Aquest laïcisme no el tenim nosaltres. Mm. Vull dir, i això ho va abanderar Lazaña, tot això d'aquí a Lazaña, i els partits que li donaven suport, però vull dir que tan moderat no ho era, però sí que és ben curiós això d'aquí, aquesta predilecció. A més, hi ha un contacte en carreres governadors, assenyista, i tindrà molta vinculació i treballarà molt amb en Marià Serra. I, de fet, en Marià Serra va arribar a conèixer Lazaña.
Uau.
Sí, sí, l'estació de França, Barcelona. Sí, sí.
Del carrer Diputat Marià Serra, on anam?
Anam a veure en Pepito Morales, a casa en Pepito Morales.
Carrer Marc Ferrer, no?
Sí. La maçoneria, de fet, com ara explicaran Artures...
Espera, carrer Marc Ferrer, quin és?
És carrer d'Andor.
D'acord.
T'ha fet publicitat.
Patrocina. Sí, en Pepito Morales és un personatge important per entendre un dels fenòmens socials i culturals més importants de l'Espanya del primer terç del segle XX, no? Que és la maçoneria, que després, per vicissituds històriques i polítiques, esdevé l'enemic número un, juntament amb el comunisme, l'enemic número un del franquisme, no? De la dictadura franquista. I veiem Pepito Morales com a representant, com a símbol, no? D'aquest moviment maçó, un moviment, bé, petit, no massa nombrós, però un moviment que a nivell simbòlic, a una illa que es dedicava bàsicament a l'agricultura i a sortir a la mà o a la migració, és simbòlicament és molt important. I en aquest cas valia la pena passar per davant que en Pepito Morales.
I Pepito Morales va estar integrat en el triangle maçònic Horto, em sembla que es deia, no?
No. Ara no me'n recordo de la seva trajectòria, però a Horto hi havia poqueta gent, hi havia Mariano Blà i Maria Serra,
el diputat que en parlàvem abans,
Pep Andreuet, líder de la CDT, hi havia el mestre Lluís Andreu, que crec que era secretari, i hi havia, em sembla, dues persones més.
Ah, però em crida l'atenció que hi hagués una agrupació maçònica.
Sí, però els Morales, és una família molt important dins la maçoneria pitiusa.
Uau.
Jo crec que aquí era en Morales Siré.
Morales Siré, aquest, seu tio.
Aquest era, jo crec que aquest era un dels grans...
Del triangle Sol Naciente de
Sí, de Sol Naciente, sí.
Venien d'Eivissa, Morales
sí,
d'Eivissa.
Sí, però vull dir que els Morales són... si hi ha una família vinculada a la maçoneria, crec que aquesta és aquesta.
Existeix encara la casa d'en Pepito Morales?
Sí, bueno, jo crec que sí, no? És allà on ara ja s'ha vingut... No crec que hagi anat en terra, aquella casa. La casa existeix... S'ha habilitat un restaurant, però realment la casa hi deu ser-hi.
Ah, és el xalet aquell que hi ha, diguem-ne.
Sí. Sí. Aquí va estar tancat, aquest home.
Ja.
S'ha tancat i, com diu en Artur, és un moment, un lloc fantàstic per abocar tot aquest tema, perquè la maçoneria, al final, és molt fàcil. Totes aquestes organitzacions que funcionen d'una manera tancada, secreta, és fàcil generar un discurs d'odi contra ells, no? Però realment la maçoneria, els principis de la maçoneria, els principis de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat, fraternitat, principis del liberalisme, de la Revolució Francesa.
I del carrer Marc Ferrer, on anam?
Anam a Can Coques.
Can Coques?
Sí, Can Coques sí que és una família que és qui tenga dubtes sobre si va fer mal o no el franquisme, quedarà content perquè allí diversos germans van ser, en fi, perseguits i al final damnificats per la guerra civil. Sí, bueno, això no ho comptam, no? El Pepo, ho deixem estar.
D'acord, ho deixem pel diumenge.
Sí. Però on si és no vendrà ningú.
Va, sí, però on és Can Coques?
Can Coques està darrere l'Eroski. Darrere l'Eroski és una casa que està en ruïna i que era una família molt pobra, que ser molt... Una de les famílies, jo crec, que més pobres que hi havia per allà. Sí, 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 sí.
I d'aquí a on?
D'aquí tornarem a Es Poble i anirem, això sí, tornarem a la plaça, però tornarem a la plaça per un altre carrer. No record si és el carrer, que passa per davant Can Emiliano, veritat? O és el carrer del Forn de Can Manolo. És aquest, no?
O sigui, carrer sí. Forn de Can Manolo és Jaume I, no?
Jaume I, sí. Ens vam plantejar anar-hi, es podia anar de les dues maneres, però si al final decidirem aquest, per anar a la plaça i allí ja entrar dins el que és pròpiament la república en guerra, o l'etapa republicana durant la guerra. I allí explicar bàsicament com es varen assaltar les esglésies, es va cremar molt de material de l'església de Sant Francesc.
El retaule o...?
Es va cremar tot. Jo, de fet, l'altre dia transcrivia una entrevista a una persona que era petita quan ho va veure tot. Mm. I va anar fins i tot la pica.
La pica baptismal?
Sí, va anar en el foc. I...
Ho van fer fora? O...
Sí, sí, a la plaça. Sí,
van treure fora...
Totes les estampetes, tota la fusta que
hi
hagués...
I van fer una pira allà,
sí.
A la plaça, eh?
Llibres, el bosc, també. I que es varen obrir finestres a l'església.
Jo diria que això de les finestres a l'església... Diria que encara em sembla veure un rastre a la part on hi ha la cisterna, diguem-ne.
Sí.
Oi que sí?
Sí, sí, ja explicarem allò que és, també.
D'acord.
Ho explicarem, que coses molt interessants sobre aquesta etapa. Bé, és una etapa interessant, l'escola vea que ens quedarà a l'esquerra davant l'església.
Sí.
Serà un dels llocs per explicar què hi ha durant l'època republicana de la Guerra Civil, que dura molt poc. I després ja anirem a l'esfossar, al cementeri vell, on ja passarem a explicar la Formentera franquista, la frontera del bàndol rebel durant la guerra i la repressió.
I les execucions, allà tenim un formenterer també, sí. Executat i enterrat.
Sí, explicarem una miqueta tot això d'aquí, que són execucions, vull dir, hi ha unes consignes de que quan s'arriba a un lloc hi ha que matar un tant per cent de la població per el que en diu en castellà amedrentar, no? Perquè no se'ls ocorreixi fer cap tipus de resistència. Es fixa que la repressió formentera està en molt poquet temps, no sé si són en 3 mesos, fins a l'1 de març, des de novembre del 36 fins a l'1 de març, i allí tenim aquestes 12 persones, són moltes, en tan poc temps, a part de les fugides que hi va haver. Tot això ho explicarem.
Molt bé.
I intentam anar per un carreró per no anar per dos vegades per la mateixa banda. I llavors, que ara en Arturo ho explicarà, ve la part final, que és ja cap al convent de monges.
Sí, després d'esfossar vell, passam en el carrer on hi ha el centre artesà Gabrielet i l'escola de cases monges, i allí explicaran pues, l'existència de la caserna de la Guàrdia Civil. Mm-hmm. Per cert, allí just davant hi ha tres pedretes de la memòria, que explicarem què són aquestes pedretes que tothom pot veure a Sant Francesc, i també n'hi ha una posada a Sant Ferran, si no
i una altra a la Mola.
I una a la Mola, cert.
Sí, diria que són cinc. En total, les tres de Sant Francesc les trobeu a l'entrada mateix del Mercat Pagès, del centre Antoni Tur. Gabrielet, al terra són unes llambordes daurades que recorden els noms d'aquestes persones que el feixisme s'emportà.
Passarem després a explicar una mica els inicis del que avui coneixen com cases monges, i acabaríem el monolit que m'ha explicat abans dels cinc represaliats, cinc formenterers que varen perdre la vida als camps als camps nazis i explicar una mica quina és la relació d'una petita illa del Mediterrani amb tot l'univers de la repressió i el genocidi nazi.
Molt bé. Quan calculeu que durarà més o menys l'activitat?
Jo crec que una horeta, no?
Sí, pot ser més, depenent també les preguntes, la intervenció del públic, esperant també que sigui un públic proactiu, no?
Participatiu
i que exposi les seves preguntes, els seus dubtes, les seves crítiques.
Sí, no? Que això està molt bé.
I que finalment siga un recorregut i una experiència no religiosa, sinó altament pedagògica, no? Que és el que pretenem.
Jo crec que això d'aquí, el que diu l'Artur, té tota la raó. Esperam i donem també fotos i imatges que puguen ajudar a l'explicació. Sempre que puguem obtenir-les, sempre que existeixin. Que sé, aquesta del Centro Instructivo Republicano, tenim...
Aquella foto dels paraigües.
Sí, la tenim tirada des de dalt, des d'allí on es feia el meeting, i des de baix. I tenim fotos de moltes coses. D'algunes potser no, però sempre que tinguem imatges les portarem.
Molt bé. Mira, abans parlàvem del tema pedagògic pel que fa a la gent jove del nostre país, que potser va una mica desorientada respecte al context de les últimes dècades d'història del nostre a l'Estat. I mira, José Ramón, que ens diu... diu, crec que donem per fet que els nostres fills, pel fet d'estudiar en democràcia a l'institut, valoren ferventment, amb passió, aquests principis democràtics, però no és així. Diu, els valors democràtics han de reafirmar-se constantment i han d'explicar-se, doncs, les seves fites i lo fràgil que és aquesta democràcia. Y digo, y ese es uno de los fallos por los cuales los chavales se sienten atraídos y admirados por la dictadura franquista. En primer lugar, porque desconoce lo que pasó, y en segundo lugar, porque hay gente que se dedica a idealizarla, y eso va a llamar a las xarxes socials,
sí,
y así día también.
Sí, está claro. No, y en mitges veritats o directament en falsetats, y sí, funciona, és un missatge que funciona, repetir moltes vegades una cosa que és mentida acaba pareguent veritat, no? Això no estem descobrint res, no? Això és una cosa que funciona.
Bé, amb tot això, recordem que el dimarts vinent, el 14 d'abril, hi haurà doncs l'acte d'homenatge a l'adveniment de la República, a escampament mateix, com sol ser habitual, apunteu-vos-ho, serà el dimarts a les, ara us diré l'hora, a les 7 de la tarda, sí, a les 7 de la tarda clavat. Escampament, ja fa 25 anys, dius, que feu aquest acte, eh?
Que jo recordi 26, sí, 26.
El 2000 va ser
que jo tinga, sí, que jo tinga memòria, però ja abans ja es havia organitzat de manera puntual per part de ciutadans no anònims, però
a títol particular, sense
organització, diguem, sí. Hi havia pues en Xumeu d'Estípic, n'Encarna Maganya i altre en Pedro Martín. Sé que ja es havien realitzat alguns actes menys publicitats, però amb el mateix objectiu, que era pues recordar els valors de llibertat i de progrés que simbolitzava la República.
I així està escampament, eh? Fa 26 anys que van fent i creixen les herbes. Van restaurar el mur l'any 2005 o 2006, el mur aquell de la dreta, no? Amb aquells contraforts, que és interessant perquè van ser els propis presos, no?, que el van fer.
És una cosa gairebé metafòrica, no? Com a la democràcia no se la cuida, sinó que les herbes van creixent cada volta més. I està tot més de setès. Potser això també és una bona metàfora de la pròpia democràcia, no de la pròpia sensibilitat cap al patrimoni, no? Tot és junt. Mira, per exemple, el quartel de la Guàrdia Civil, la caserna,
sí.
Quan va anar avall, perquè va anar avall, em va ser molt de greu, perquè el quartel, més enllà de la significació que pugui tenir i del poc interès arquitectònic que pugui tenir, té un interès històric. Es va fer el 23, abans del cop d'estat d'en Primo. Per tant, és pròpiament... És un edifici antic que està dins d'aquells anys 20 que varen ser brillants per Formentera i que varen permetre formar el nucli que tenim avui en dia, que està format en els anys 20. Pues tot això d'aquí, és una pena que abans d'anar per avall no es tinguin en compte altres coses, no? Per exemple, Can Masroig es va fer també una reforma horrible que va destruir elements. Jo, per què no mos hi posam a tenir una miqueta de sensibilitat per aquestes coses? Que no mos quedarà res, si és que en un moment no mos quedarà res. Serà tot nou. Ja. Però serà un bungalow, Sant Raval.
Escolta'm, escampament, com us agradaria veure'l?
Artur, nosaltres estàvem deprimits quan parlàvem d'això. Estàvem deprimits, sí, i llavors no acabàvem bé, bevem molt...
25 anys que parlàvem de que la degradació és constant i és absoluta i ja s'acaben els qualificatius, no? Ens agradaria veure-la protegit i valorat per la ciutadania, però especialment per qui l'ha de protegir i valorar, que són les institucions. No?
Això a Alemanya no passaria.
Yeah.
Això estaria museïtzat des de faria molt de temps. Museïtzat, dignificat.
No, hi ha altres indrets de l'estat. S'ha protegit aquests espais.
Sí, no cal a Alemanya tampoc.
Són espais de memòria.
Alemanya és un cas
paradigmàtic,
modèlic, no?
Sí, sí.
Sí, és una pena.
Bé.
Però en altres, jo crec que Artur, que ha mostrat interès pel campament des de fa molt de temps, perquè sap, tu tenies una pàgina també, no? Que Artur ha fet feina amb els temes campament des de fa molt de temps. És una pena que tot això d'aquí estigui tan abandonat. No sé, és que parla molt del lloc de les autoritats polítiques també al final, perquè són elles les que han de prendre una decisió. Jo no la puc prendre en aquesta decisió, però sí, els nostres representants. Fer net aquest lloc, obrir-lo, posar, si ha caigut una pedra, tornar-la a posar, no és tan difícil.
Doncs posar les eines perquè puguem fer una mirada amb interpretació, amb una explicació sobre el que va passar allí. I això per naltros, per les persones que van morir allà, pel seu record, i també pels visitants de Formentera que fan turisme i volen saber què hi ha darrere de cada una de les pedres a l'illa i volen potser transcendir un poc més enllà del sol i platja i tot això. No, perquè a més, justament, en capes lletes veus allò del... És que no sé com es diu el polvorí aquell...
Sí, el dipòsit aquell... El dipòsit de gasolina.
Sí, no? Que crida molt l'atenció, la gent pregunta... I dius, una base d'hidroavions...
És un altre lloc que tampoc... Que podria estar senyalitzat. Estem en la mateixa línia de sempre. Tot això hauria d'estar senyalitzat.
Estem parlant d'aquella mena de maldita piràmide, que no és piràmide, però sí, per entendre'ns, sí, que hi ha...
El refugio, el refugio.
Així li diuen, eh?
Sí, alguns li deien el refugio. No era refugio de res.
Allò era un dipòsit de combustible,
De combustible.
I tenia aquesta forma per si caia una bomba, doncs...
Que no fes blanc exactament damunt. A més, les parets molt gruixades, també. Però tot això d'aquí, la base està íntegra. Pas que avui en dia són allotjaments turístics, però els elements de la base d'hidros està íntegra.
Ah, sí? Sí. Què són, la casca de viners que hi ha per allà?
No, bueno, casca de viners és una altra cosa. Hi ha el pavelló d'oficials i al costat l'estació de ràdio, amb aquell planta baixa i pis, una miqueta més alta. Estan els dos elements que tu els veus quan d'aquest dipòsit de combustible te'n vols anar a la Sabina, tot recte, els veus allí.
Allà hi havia tant aviadors espanyols com alemanys, no?
Sí.
Sí, si hem d'imaginar-nos oficials de la Luftwaffe del Tercer Reich, sí, allà plantats, eh?
Sí. Bueno, tot això d'aquí, si algun govern li interessés, doncs jo col·laboraria amb naltros, jo, Artur, gratis, o sigui, jo crec que hi ha més...
No, és que ells pagarien.
No, però això ho faríem, jo crec que ho faríem gratis, no?
No dic altres, vull dir...
Tenim prou pasta, no necessitem pasta, però ho faríem gratis, tot això d'aquí. Nosaltres ho faríem d'acord, perquè és que no només la gent que ve no ho sap, és que els propis formenterers no ho saben.
Ja.
I si no, és mirar-te l'escola, estan tots amb una boca que no saben on la tenen. Però és que no ho sap, entre mitges veritats i gent que no ho sap, jo crec que a Formentera se sap poc aquestes coses.
Bueno, doncs encara sort que ara dius que Guardeso es tracta la dictadura franquista en el currículum escolar. A la meva època, ni de conya. Vam arribar a la Segona Guerra Mundial i gràcies. Tu ni això, Artur, al col·le no, eh? Ja. Bueno, doncs va, no us ho perdeu. El Miguel, el tècnic, em diu que res. Res. Bé, doncs així estan les coses. El diumenge a les 11 del matí a la plaça de la Constitució, no us ho perdeu, aquest acte que organitza la Comissió de Festes de la Comissió de Festes de Santa Maria, juntament amb el Fòrum per la Memòria, l'Obra Cultural Balear i aquests dos trossos d'historiador que són Artur Parrón i en Santi Colomà, que ens conviden a fer aquesta ruta històrica sobre la República, la Guerra Civil i la repressió franquista després. Ai, recordeu, aquesta tarda, Aquesta tarda tenim una altra cita a partir de les 7:30 a la Biblioteca Maria Villangómez amb la presentació del llibre Contra Franco i la Falange, les resistències clandestines de les Balears 1939-1948 amb el seu autor, en David Ginard Fenón. Ens ho apuntam, avui a les 7:30 a la biblioteca. Artur, Santi, ja veieu, és un plaer tenir-vos aquí. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Gràcies, Pepo.